TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 18 de febrer, en què destacam que s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança pel presumpte agressor de la seva exparella diumenge a Sant Antoni de Portmany. L'home està acusat d'un delicte de tentativa d'homicidi, dos de lesions, tres d'amenaces i del trencament de l'ordre d'allunyament. Precisament, la germana de la víctima, Isabel, ha assegurat als jutjats que la polsera antimaltractament de la dona va fallar.
Llamé yo, sí. Sí, sí, porque no sonó ninguna alarma. Era una pulsera que antes de 100 metros tenía que sonar algo, un aviso, sí, y no llegó ningún aviso, ninguno. O sea, que directamente no lo encontremos en casa ya, l'agressor.
El Ministeri, però, ho nega, diu que els operadors que vetllen per aquests dispositius varen mobilitzar les forces de seguretat quan l'home va trencar l'ordre d'allunyament de 100 metres. La víctima, de 31 anys, roman ingressada en estat crític. Tot d'una ho ampliem abans, però repassem altres titulars del dia. S'investiga la mort violenta d'una dona de 49 anys i la seva filla, una nina de 12, a Castelló.
El pare i marit va avisar que hi havia els cossos sense vida al domicili. L'home tenia un ordre d'allunyament de la víctima de 300 metres. La dona, a més, estava inscrita en el sistema Biogen.
I tot quan hem sabut també que José Ángel González, el director adjunt de la Policia Nacional, ha dimitit després que un jutge de Madrid l'hagi citat a declarar per un suposat delicte d'agressió sexual a una subordinada i també funcionària policial.
Els fets haurien passat el mes d'abril, quan la gent va rebre l'ordre d'acompanyar el seu superior al domicili amb un vehicle policial. Una vegada a l'habitatge s'hauria produït l'agressió.
I avui continua la vaga convocada pels metges. Serà la tercera jornada.
El segon dia, ahir, va causar la suspensió de 3.300 consultes i 95 operacions. La vaga s'allargarà fins divendres i es repetirà cada mes fins al juny.
I els que sí que han arribat a un principi d'acord són els treballadors dels serveis ferroviaris de Mallorca i la direcció.
L'acord preveu ampliar el personal amb més de 50 empleats i la creació d'una comissió de seguretat en circulació, que és la principal reivindicació dels ferroviaris.
I de la política, el ple del Parlament ha aprovat parcialment una proposició no de llei presentada per Vox sobre migració.
Entre d'altres coses, el text insta el govern espanyol a promoure incentius i bonificacions fiscals a les empreses que contractin persones de nacionalitat espanyola. Aquest punt ha comptat amb el vot a favor del PP i de Vox.
Mentrestant, el Congrés dels Diputats ha tombat la proposició de llei presentada per Vox i que pretenia prohibir el burca i el niqab en espais públics.
Només hi han votat a favor el Partit Popular i UPN. La resta de formacions han matisat que no estan a favor que s'obligui les dones a tapar-se la cara, però asseguren que el text de Vox no és la solució.
I en els esports, el tenista Jaume Munar estarà un mes i mig de baixa. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El santanyiner ha confirmat que pateix una lesió al braç dret i, a més de donar-se de baixa del torneig de Doha, també es perdrà els dos primers Masters 1000 del calendari a Indian Wells i Miami. Munar té previst tornar el pròxim mes d'abril per així poder disputar la gira europea de terra batuda. I en bàsquet, Inés Jiménez no continuarà a l'Azul Marino. La jugadora mallorquina, que va arribar al passat estiu, ha demanat sortir i no continuarà a l'equip líder de la Lliga Challenge.
I tot això en un dia que han començat amb temps tranquil a l'espera d'un canvi. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada que tindrà dues meitats clarament diferenciades, ja que mentre que durant el matí sí que tindrem un vent que bufarà fluix i, per tant, també tindrem unes condicions marítimes bastant tranquil·les, a partir del capvespre començarà a guanyar força, bufarà moderat de llevets, i això farà que al sud-oest de cada una de les illes la situació marítima sigui més complicada, amb forta maror. D'altra banda, quant al cel, també durant les primeres hores tindrem una major presència de núvols, però a mesura que ens acosta amb el cap vespre s'obriran més clarianes i tot això estarà acompanyat també per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 18 i els 21 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 13 graus a Santa Gertrudis i 14 a la Savina. A Mallorca, 11 graus a Sa Pobla, 12 a Llucmajor i 13 a Capdepera. I a Menorca, 13 graus a Es Castell i 14 a Calambosc.
I avui, en el primer dia de la Quaresma pollença, retira el pi de Sant Antoni de la plaça Vella del municipi, un moment que cada any congrega més públic, que no es vol perdre la caiguda i el posterior repartiment de trossos de tronc com a record. I tornem en directe, Toni Sastre, bon dia. Ja han tomat el pi.
Bon dia, i de com podeu sentir, la motoserra ja fa la seva feina. En aquests moments un operari municipal talla aquest pi de Sant Antoni, res, en pocs moments ja caurà en aquesta plaça vella. Altres operaris municipals l'estiren amb una corda perquè caigui bé just al mig i no fer-hi altres edificis, i és en aquest moment, com heu pogut sentir, que el pi ja és en terra, amb molta expectació entre tots els infants i totes les persones que s'han congregat aquí a Pollença. Per tant, avui, en el dia del dimecres de Cendra, en el primer dia de la Quaresma, que no hi podia haver senyals de festa, idò, aquest pi de Sant Antoni ja és en terra.
I ho hem sentit en directe aquí a IB3 Ràdio. Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanelles, en Cel López i Caterina Ben. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Presó provisional comunicada i sense fiança per al presumpte agressor de la seva exparella diumenge a Sant Antoni de Portmany. La jove de 31 anys roman ingressada en estat crític. Aquest dimarts, la família de la víctima, que també va ser agredida, ha testificat als jutjats que la polsera antimaltractament va fallar. El ministeri, però, diu que l'aparell sí que va funcionar. Ivonne Aranyón té més detalls.
La secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància d'Eivissa acusa el detingut del delicte de temptativa d'homicidi, dos delictes de lesions, tres d'amenaces i del trencament de l'ordre d'allunyament. A les portes dels jutjats, la germana de la víctima, també colpejada per l'agressor, ha explicat que va ser ella qui va avisar la Guàrdia Civil quan l'home ja feia 15 minuts que havia irromput amb una arma blanca al domicili familiar i estava colpejant i agredint la víctima. Sentim Isabel, germana de la víctima.
Llamé jo, sí. Sí. Sí, porque no sonó ninguna alarma. Hay una pulsera que antes de 100 metros tenía que sonar algo, un aviso, sí, y no llegó ningún aviso, ninguno. O sea, que evidentemente no lo encontremos en casa ya, el agresor.
El Ministeri d'Igualtat assegura que la pulsera de l'agressor sí va funcionar i que els operadors de la sala Cometa van mobilitzar les forces de seguretat quan l'home va trencar l'ordre d'allunyament de 100 metres. Precisament el 8 de gener havien recomanat ampliar a 350 metres l'ordre d'allunyament als jutjats d'Eivissa per garantir millors nivells de seguretat davant una aproximació sobtada de l'agressor. Una petició que encara no ha obtingut resposta. La víctima continua ingressada a l'UCI de la Clínica del Roser en estat crític.
I mentrestant, a Mallorca, un home ha estat condemnat a 34 anys de presó per violar la seva filla menor d'edat durant gairebé una dècada.
L'Audiència Provincial ha imposat aquesta pena per tres delictes d'agressió sexual i imposa una multa de 15.000 euros. La sentència, que encara pot ser recorreguda davant el Tribunal Superior, considera provat que el condemnat va agredir sexualment la seva filla quan ella tenia entre 4 i 13 anys, aprofitant els moments en què es quedava sola amb la petita.
I també estan pendents de com avança la investigació per la mort violenta d'una dona de 49 anys i la seva filla, una nina de 12, aquest dimarts, a Xilxes, a Castelló. L'Ajuntament decretarà avui 3 dies de dol oficial i es guardarà un minut de silenci en record de les víctimes.
El pare i marit ha dit que les ha trobat mortes en un habitatge del municipi després que un familiar li enviés una foto de la filla menor assassinada. Ara bé, fonts de la investigació expliquen que la dona estava inscrita en el sistema Biogen i fa uns dies, després de valorar la seva situació, es va apreciar risc mitjà. A més, l'home tenia un ordre d'allunyament de 300 metres fins al 2027.
I avui ha de passar a disposició judicial l'home arrestat dilluns com a presumpte assassí de la seva exparella a Benicàssim, també a Castelló. La delegació del govern contra la violència de gènere ha confirmat el crim com a masclista, de manera que s'eleven a 7 les dones assassinades en mans de la seva parella o exparella aquest 2026. Pilar Bernabé, delegada del govern a la Comunitat Valenciana, ha condemnat els fets.
A la violència que se ejerce contra les mujeres por el mero hecho de serlo y, por supuesto, a todos los discursos negacionistas que no contribuyen y no ayudan a combatir uno de los principales terrorismos que se producen en nuestro país contra las mujeres, que es la violencia machista.
I això quan hem sabut que el director adjunt de la Policia Nacional, el cap operatiu del cos, José Ángel González, ha dimitit després que un jutge de Madrid l'ha citat a declarar per un suposat delicte d'agressió sexual a una subordinada i també funcionària policial.
Uns fets que haurien passat el mes d'abril, quan la gent va rebre l'ordre d'acompanyar el seu superior al seu domicili amb un vehicle policial. Hauria estat un cop dins l'habitatge quan, suposadament, González l'hauria agredida fins que la denunciant en va poder fugir. Víctima i agressor havien mantingut una relació en el passat.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avui els metges estan convocats a la tercera jornada de vaga consecutiva. El segon dia ahir va provocar la suspensió de 3.300 consultes i de 95 operacions.
He venido a hacerme unas analíticas y la verdad que nos han dicho que puede que se pierdan por el camino y que tengamos que volver a repetirlas.
Primero vinimos a preguntar, vivimos cerquita, y hemos preguntado si estaba la doctora y la doctora estaba.
Me han atendido, bueno, un poquito más tarde, pero me han atendido bien.
Van estar molt bé.
Un dia més, els facultatius es concentraran a les portes dels hospitals, com fan tota la setmana.
A Sant Llàtzer, ahir sortiren pancartes per reivindicar una regulació laboral pròpia, diferent a la resta de sanitaris, i que finalitzin les guàrdies de 24 hores. El metge Javier Rubio defensa que les decisions que prenen els professionals que duen tanta estona dins l'hospital fent una guàrdia no són les mateixes que quan entren.
Tenemos un desgaste muy importante, y no solo tenemos ese desgaste, sino que, además de eso, tratamos con personas. Las decisiones que tomamos a las 7 de la mañana cuando llevamos 23 horas trabajando no son o pueden no ser las mismas que tomaríamos a las 11 de la mañana cuando llevamos 3 horas trabajando. Esto creo que es muy fácil de entender.
Rosa Taverner, metgessa de Sant Llàtzer, també explica que molts de metges joves fugen a l'estranger i d'altres a la sanitat privada, que ofereix millors condicions.
La conseqüència de tot això serà segurament que els metges, i ho estan veient cada vegada, fugen de la pública cap a la medicina privada. Això és una cosa que jo no vull que passi, que me fa molta pena, molta tristor.
Les mobilitzacions es repetiran cada dia fins divendres i estan convocades durant 4 setmanes més, repartides fins a final de juny.
I els que sí que han arribat a un principi d'acord són la Direcció de Serveis Ferroviaris de Mallorca i el Comitè d'Empresa per desconvocar les aturades anunciades pels treballadors. L'acord preveu ampliar el personal a més de 50 empleats i també la creació d'una comissió de seguretat en circulació, que és la principal reivindicació dels ferroviaris.
Els responsables d'SFM ja han creat els estatuts perquè aquesta comissió pugui començar a funcionar. Serà dia 9 de març, en el marc del Consell d'Administració de l'Empresa Pública, quan la Comissió de Seguretat en Circulació quedarà constituïda. Pel que fa a l'increment de la plantilla, el Comitè d'Empresa ha puntualitzat que haurien de ser maquinistes, personal de manteniment i també personal de taller. La contractació dependrà de la Conselleria de Funció Pública i no de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Ricardo Mas és president del Comitè d'Empresa.
La carencia de personal nos lleva a asumir riesgos que son inasumibles. Por lo tanto, la empresa nos ha tendido la mano para llevar a cabo esa ampliación de plantilla en todos estos términos y será la pieza fundamental que nos lleve a desactivar los paros. Si conseguimos firmar esta comisión de seguridad, que se encargará de todos los temas que llevábamos en cartera, más una ampliación de plantilla en estos departamentos, estaremos en disposición de desactivar los paros.
En matèria de seguretat, el gerent de la companyia pública, José Ramón Horta, s'ha compromès a la compra d'un vehicle que, després dels dies de mal temps i ventades, recorrerà els trajectes per tal d'en retirar elements que puguin haver caigut sobre les vies. Per a Horta, la seguretat en la circulació és l'objectiu principal d'SFM.
Los intereses tanto de la parte social de la empresa como de la gerencia pues son coincidentes. Aquí queremos todo lo que sea seguridad es positivo y efectivamente hemos llegado a la conclusión definitiva de que necesitamos más personal, que si no, no llegamos bien.
Una de les qüestions que més preocupa els treballadors són, però, els passos a nivells per a vianants que encara queden en diferents punts dels trajectes. Segons el seu pare, suposen el problema més gran per a la seguretat.
I encara parlant de mobilitat a Formentera, la regulació de la circulació de vehicles està pendent de dues opcions. La primera, reduir l'arribada de turismes contaminants de manera progressiva, però sense rebaixar-ne el nombre que poden accedir a l'illa. Planteja un sostre de 1.000 pels turismes de visitants. La segona, mantenir les mateixes condicions que va tenir el programa la darrera temporada, és a dir, continuar amb les tres categories. Els vehicles de lloguer, els turismes eivissancs i també dels visitants, el nombre de vehicles es fixa en prop de 10.290.
El Consell d'Entitats de Formentera decidirà aquest divendres entre les dues opcions presentades a nit pel Consell Insular. La primera alternativa va ser aprovada pel Consell d'Entitats del passat 19 de gener. Fixa en una quota de 800 vehicles per a treballadors no residents. Pel que fa a l'opció B, proposa mantenir el sostre de turismes per visitants en 1.730, sense diferenciar entre vehicles de treballadors i no vehicles de treballadors no residents. La consellera de Mobilitat és Verònica Castelló.
repetim les tres categories que tenim, els vehicles de lloguer, els vehicles dels eivissencs i els vehicles dels visitants, amb les mateixes quotes, tant de cotxes com de motos, que hi va haver-hi en el 2025.
Algunes associacions de l'illa, però, han mostrat el seu rebuig per no haver participat en aquest procés i perquè no hi hagi una opció real de reducció de sostre de vehicles, tal com alguns demanaven. Rosa Rodríguez és de l'Associació Audiovisual de Formentera, Verónica López, de veïns de l'illa de Formentera.
Estaba toda la parte empresarial, pero vecinal y cultural y social. Había tres asociaciones de vecinos.
Seguir con la reducción y paralelamente también mejorar todo lo que es transporte público.
Divendres es convocarà una segona reunió del Consell d'Entitats on es votarà per triar l'opció guanyadora. En tot cas, el període d'aplicació és a partir de l'1 de juny i fins al 30 de setembre.
I a Eivissa, els taxistes volen apujar les tarifes, defensen que no s'actualitzen des del gener del 2023. El Consell calcula que l'increment serà d'un 7% i vol que s'apliqui abans de l'estiu. Clàudia Roig.
Per poder apujar preus, els taxistes han d'elaborar un informe amb els costos i les despeses que tenen, segons el que estableix el decret que va aprovar l'any passat el govern. El Consell d'Eivissa calcula que la pujada estarà entorn del 7%, però el president dels taxistes eivissencs, Toni Roig, espera que sigui superior.
Vulguent ser molt, molt optimistes, podríem parlar de prop d'un 10. No crec que rimbi, però a prop d'un 10.
El preu per quilòmetre durant els dies laborables és d'1,21 euros amb una baixada de bandera de 4. Els usuaris no veuen bé que s'incrementi.
Ja és bastante caro el servicio aquí en la isla como para que también tenga que subir el desplazamiento con lo difícil que es. No es justo.
No lo veo bien.
El director de Transports del Consell d'Eivissa, Roberto Algaba, considera que les pujades haurien de ser anuals.
Ellos tienen en el 2023 tienen una subida, que lo hace también este gobierno, pero estaban 10 años, creo que, o desde 2015 al 14, sin subida. Eso no puede ser, porque al final estamos hablando que si estás 10 años sin subir y luego les subes un porcentaje elevado, que es lo justo, pero parece que les estás subiendo mucho, ¿no? Yo creo que lo que estamos trabajando y estamos de la mano con el sector es que para que esto sea automático todos los años, si hay que subirles un 1, pues un 1, si es un 1,2, un 1,2, pero no intentar que haya saltos de 10 años, porque además estamos hablando de muchas familias.
Tant el Consell com els taxistes volen que la pujada sigui efectiva abans de l'estiu.
I la plataforma Si els Creuers retreu la situació crítica que travessen, diuen, a causa de la baixada dràstica de l'arribada d'aquest tipus de turisme durant l'hivern a Palma. Una preocupació que ha expressat d'aquesta manera Jordi Mora, el president de la Pime.
Per primera vegada en molts i molts anys, segurament en dècades, les companyies navieres han deixat d'apostar per Palma. El port de Palma està perdent creuers a favor d'altres ports del Mediterrani. I, per tant, és un tema que ens preocupa moltíssim.
Alerten que amb la disminució dels creuers a Palma, a l'hivern perillen centenars de negocis i de llocs de feina. Reclamen ara al govern que faci feina per reactivar el sector durant la temporada baixa.
I si els quadres cobrassin vida? La dansa clàssica i la contemporània es fonen amb la pintura a Traspassant el Mar. Un espectacle d'art en moviment, amb la participació especial de Tomàs Sanz, de la Companyia Nacional de Dansa. 21 i 22 de febrer al Teatre Xes Fortesa. Entrades a palmacultura.es. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara amb la crònica política. Al Parlament, nova sessió de control. El govern aquest dimarts, marcada en bona part per les aules, l'Esquerra ha carregat contra el conseller Vera per l'avançament de les oposicions al professorat, Marta Puyalto.
Tant més com el PSIP retreuen al conseller que la decisió s'ha pres de forma improvisada i sense consens. Vera ho nega i assegura que la primera adjudicació d'interinatges es podrà avançar d'aquesta manera a la primera quinzena de juliol. Escoltam el conseller d'Educació en resposta a la socialista Amanda Fernández.
No és de rebut, és incompetència. Només perquè vostè pugui passar un estiu tranquil.
Tot això per garantir els drets dels alumnes a tenir tots els professors des del primer dia, tot això per garantir els drets dels docents a conèixer el més aviat possible el seu lloc de feina.
De les aules també n'ha parlat Vox. De fet, Patricia de las Heras ha qualificat així la de l'Esquerra.
No permita, senyor Vera, que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos. Muchas gracias.
El president del Parlament del seu partit li ha cridat l'atenció, però no li ha fet retirar la paraula.
Creo que la palabra tarados me excede un poco lo admisible. Por tanto, ruego moderemos el lenguaje.
Imposició lingüística a les aules també, segons Manuela Cañadas de Vox, que ha convidat la presidenta del govern a canviar el model.
Pensar si los alumnos de Baleares no merecen una educación más libre y fuera de imposiciones y que tal vez entre ambos partidos, podríamos hacer que este rumbo cambiara. En aquestes alçades, tant vostè com jo, hem assumit que hi ha coses que no mos posarem d'acord. I jo li dic que no passa res.
Com tampoc no comparteix Proens l'anàlisi de Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, que assegura que els conflictes per l'ús social del català són creixents. La presidenta del govern defensa que les agressions lingüístiques han disminuït durant el seu mandat.
Això no són quatre arreplegats maleducats. Això és una mallorquinofòbia estructural que alimenten els seus companys d'investidura.
Jo no sé què se troba vostè en el seu dia a dia, però jo li puc assegurar que visc en la meva llengua. Me trob amb una societat respectuosa. Senyor Apesteguía, com li ha dit moltes vegades, jo no me trobarà en la confrontació lingüística.
I el govern assegura que defensa un senador per Formentera, però recela que els socialistes no tinguin interessos ocults a l'hora d'aconseguir-lo. Però ens no ha aclarit que votarà finalment el PP al Congrés en resposta a Llorenç Córdoba del grup mixt i a Iago Negueruela del PSIP.
Condicionar el suport a aquesta reforma a hipotètics canvis aliens, per això no és un argument suficient.
No poner más excuses, és lo que se le pide. Casi le hago una oferta al revés. Vote que sí en Madrid a la defensa de nuestros intereses y absténgase aquí. Absténgase aquí en la reforma del impuesto turismo sostenible, del rentacar, de sus propias promesas, de las cuales miente de forma permanente.
La credibilitat de qui avui m'ho ve xerrar de Formentera, quan han abandonat Formentera, davant la pitjor crisi migratòria de Silla, no 30 monedes, no, 3.000 immigrants il·legals, arribats l'any passat i cada volen regularitzar sense escrúpols.
Al Parlament la sessió ha començat amb un minut de silenci en record del diputat popular Carlos Veramendi.
I també el ple del Parlament ha aprovat parcialment una proposició no de llei presentada per Vox sobre migració. Entre d'altres coses, el text insta el govern espanyol a promoure incentius i bonificacions fiscals a les empreses que contractin persones de nacionalitat espanyola. Aquest punt ha tingut el vot a favor del Partit Popular i de Vox.
I també insten l'executiu central a retornar als immigrants que, tot i estar en situació legal i no va com a cap delicte, no s'integrin a la cultura espanyola. També defensen fer el mateix amb aquells que cometin delictes greus o que els que facin del delicte lleu la seva forma de vida. En canvi, Vox s'ha quedat tot sol amb el punt que defensava l'expulsió de tots els migrants sense papers que està rebutjat pel Parlament.
Mentrestant, el Congrés dels Diputats tomba la proposició de llei presentada per Vox que pretenia prohibir el burca i el niqab en espais públics. Només hi han votat a favor el Partit Popular i UPN. La resta de formacions han matisat que no estan a favor que s'obligui les dones a tapar-se la cara, però asseguren que el text dels de Santiago Abascal no és la solució.
La diputada de Vox, Blanca Armario, ha defensat la mesura a la cambra baixa.
Nos negamos a que el islam más radical cubra con una tela de retroceso, de desigualdad, de inseguridad, de silencio y de oscuridad a cada mujer en cada calle, en cada plaza y en cada barrio de mi país. Porque nos negamos a perder nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestra identidad como mujeres españolas. Las mujeres en España son libres y libres van a ser.
El grup socialista ha rebutjat tots els arguments de Vox. La diputada Andrea Fernández assegura que en la pràctica està tot regulat.
Esta reforma que plantean, por tanto, no aporta nada más allá de derecho penal simbólico, técnica legislativa profundamente desaconsejada y que no es más que puro populismo que en ningún caso va a ayudar a estas mujeres.
La popular Esther Muñoz considera que el burca és una presó de tela per a les dones.
El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina. Es una mujer obligada a caminar entre nosotros sin rostro, sin expresión, sin identidad reconocible. Es la negación simbólica de algo esencial, el derecho a existir y a estar delante de los nuestros.
I Junts per Catalunya comparteix que s'ha de regular l'ús del vel integral en espai públic. La seva portaveu al Congrés és Míriam Nogueras.
Porten molt temps intentant vendre'ns que només hi ha dues maneres d'afrontar la vida i afrontar la política. O la dels feixistes de Vox i les extremes dretes amb Abascal al capdavant, o la dels sectaris de Podemos que estan arrossegant a totes les esquerres acomplexades. Han de tenir tots vostès molt clar que a Catalunya sempre hi ha hagut una altra manera d'afrontar la vida i afrontar la política, a la catalana manera.
I abans de la informació dels esports en un apunt de darrera hora, estan pendents d'un apunyalament a Sant Banya Palma que ha deixat un home ferit per una ganivetada al pit. La víctima ha estat ingressada a l'Hospital de Son Llàtzer. La Policia Nacional ha obert una investigació i de moment no tenen identificat l'agressor, però segons el testimoni de la víctima, ell es va dirigir al poblat per comprar droga i els fets els va desencadenar una discussió amb un narcotraficant. Ara sí, arribem a les 8:25.
Informatiu Matí. Esports.
Com arriben els esports, avui els encetant parlant del tenista Jaume Monà, que estarà un mes i mig de baixa. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. El santanyiner ha patit una lesió al braç dret i s'ha donat de baixa del torneig de Doha i també es perdrà els dos primers Masters 1000 del calendari. Monà farà feina per poder estar completament recuperat per a la temporada de terra batuda que començarà dia 5 d'abril a Monte Carlo. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja prepara la cita de diumenge contra el Riga Letó al Palau d'Esports de Somos en el partit d'anada dels quarts de final de les Champions. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, té tota la plantilla disponible amb el dubte del porter Luan Müller, que arrossega molèsties físiques. El jugador Manolo Piqueras ha parlat del rival.
Bueno, yo creo que va a ser un equipo que va a poner las cosas difíciles, porque un equipo que está entre los 8 mejores de Europa, algo ha hecho bien para estar ahí encima, como tú has dicho, se han reforzado. Vienen sin presión porque quizá la presión sobre el papel la tenemos nosotros, entonces seguro que será un partido igualado, pero todo lo que no sea pasar pues será un fracaso para el Palma.
Fa un any Piqueras es va perdre la Final Four per una lesió greu. Aquest any està preparat per jugar.
Para mí fue una motivación de poder jugar este año la Champions, así que ya estoy listo para ayudar al equipo y deseando que llegue el domingo.
L'enfrontament entre Palma Futsal i Riga el podreu seguir en directe diumenge a partir de les 6 aquí a IB3 Ràdio. I en futbol, el Reial Mallorca torna avui a la feina per començar a preparar el partit contra el Celta de Vigo de diumenge. Pel que fa a la classificació, el conjunt dirigit per Jago Barrasate està en posicions de descens, antepenúltim amb 24 punts en 24 jornades disputades. I a 6 punts del Mallorca hi trobam el Llevant, que és penúltim amb un partit menys, que disputarà avui el partit ajornat contra el Villarreal al Ciutat de València a les 8 del vespre. A la Champions League, el Real Madrid va guanyar per 0-1 al camp del Benfica el partit d'anada dels play-off d'accés a vuitens de final amb un gol de Vinícius, protagonista d'un conflicte racista que va aturar el partit durant 10 minuts per presumptes insults d'un jugador de l'equip portuguès. Sentim que diu en acabar el partit el seu company, el davanter Kylian Mbappé.
Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará. Pero después ha metido su camiseta aquí para decir que viniese un mono 5 veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también. Y después de este punto ha empezado todo lo que ha visto.
I avui és el torn de l'Atlètic de Madrid, que jugarà a domicili contra el Bruges quan siguin les 9 del vespre. L'entrenador matalasser, Cholo Simeone, ha parlat del rival.
Un equipo que sabe a lo que juega, tiene una muy buena presión. Gente muy rápida en la parte final del campo. Así que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
D'altra banda, la Federació de Futbol de les Illes Balears es va reunir amb els 18 clubs de Menorca per frenar la violència als camps. Tot això en vista als episodis d'agressions viscuts a les darreres setmanes. La Federació i el seu president, Jordi Orrach, insisteixen en la tolerància zero i aplicar sancions exemplars.
El futbol, com que són tants, al voltant de 200.000 persones cada cap de setmana movem, claro que hem de tenir problemes. Lo que hem de tenir és solucions en aquests problemes. I és amb això que hem de fer feina. Per tant, amb això, amb el Club de Menorca, ahir van arribar una sèrie de solucions, tant confederatives com per part dels clubs. Ara veure que tenien inquietuds de com fer segons quines coses, però ara veure que després tots van afirmar per aquest manifest on realment tornen de setmana per lluitar.
I en motociclisme, Izan Guevara ha firmat la cinquena plaça a la darrera prova oficial de Moto2 al circuit de Jerez. Amb aquests assajos s'ha tancat la pretemporada de la categoria intermèdia i el pilot mallorquí ratifica que arriba en un gran moment a l'inici del Mundial de Moto2 que començarà dia 27 de febrer a Tailàndia. En gimnàstica artística, el poliesportiu municipal Germans Escales acollirà a l'inici de la màxima competició nacional des de divendres fins diumenge. Participaran 26 equips procedent de 5 comunitats autònomes i al voltant de 230 gimnastes. Entre ells hi troben 3 clubs de les illes, com són el Club Gimnàstic Palma, el Pla de Marratxí i el Chelsea Illes Balears, que a més forma part de l'organització. Sentim el director tècnic del Chelsea, Pedro Mir.
Ser gimnastes també s'ho pren com una obligació, en el sentit d'entregar-se a la feina. Crec que ets els que sempre ha donat la cara. És una obligació enfrontar-se amb això i una il·lusió, però la veritat és que és un objectiu també el fet de quedar primera l'any que ve.
I acabam amb un darrer punt a bàsquet. Inés Jiménez no continuarà a la plantilla de l'Azul Marino.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30, repassant les principals claus d'aquest dimecres. A Eivissa, presó provisional comunicada i sense fiança pel presumpte agressor de la seva exparella diumenge, Sant Antoni de Portmany. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. L'home està acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi, 2 de lesions, 3 d'amenaces i del trencament de l'ordre d'allunyament. La germana de la víctima ha assegurat als jutjats que la polsera antimaltractament de la dona va fallar. El ministeri, però, ho nega. Diu que els operadors competents van mobilitzar les forces de seguretat quan l'home va trencar l'ordre d'allunyament de 100 metres. La víctima, de 31 anys, roman ingressada en estat crític.
I un home ha estat apunyalat aquesta matinada al poblat de Son Banya, a Palma. Ha estat ingressat a l'Hospital de Son Llatja.
La Policia Nacional ha obert una investigació i, de moment, no tenen identificat l'agressor. Això sí, segons el testimoni de la víctima, d'uns 40 anys, ell es va dirigir al poblat per comprar droga i els fets s'han desencadenat amb una discussió amb un narcotraficant.
I avui continua la vaga convocada pels metges, serà avui la tercera jornada.
El segon dia, ahir, va causar la suspensió de 3.300 consultes i 95 operacions. La vaga s'allargarà fins divendres i es repetirà cada dia fins al mes de juny.
I a partir de les 8:45, més informació de proximitat amb les notícies de cada illa. A les edicions insulars a Menorca, tret de sortida a les polèmiques obres de Rafal Rubí. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El Consell Insular tira pel dret i inicia l'execució de la reforma d'aquest tram de la carretera general, tot i les advertències del Ministeri de Cultura i la UNESCO per l'afectació que poden tenir les obres en les navetes talaiòtiques que formen part del patrimoni mundial. Les obres tindran una durada d'11 mesos i inclouen la finalització de l'enllaç a doble nivell paralitzat des de fa 10 anys.
I Manacor ha recuperat la normalitat en el subministrament d'aigua. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, això després que dilluns s'avariés una bomba d'un dels pous d'extracció que abasteixen la ciutat. Durant més de 24 hores, algunes barriades han patit els talls de subministrament i problemes de pressió. El Servei Municipal d'Aigües ha fet feina durant hores per reparar l'avaria.
I anem en directe ara fins a la Cambra de Comerç de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
D'aquí a mitja hora comença una sessió informativa dirigida a les empreses del sector nàutic per parlar sobre el pla de reordenació del Port de Palma. Ho organitza el Balearic Marine Cluster. I na Cristina Bausà ja és allà acompanyada d'un dels responsables de l'agrupació. Cristina, bon dia.
Bon dia, així és. Ja som amb el gerent del clúster, en Pedro Suasi, però abans de parlar amb ell, sí que m'agradaria posar-vos en context per explicar-vos que el nou model de reordenació d'aquest port de Palma pretén integrar el port amb la ciutat, tot promovent la sostenibilitat i optimitzar el trànsit portuari. També vol reforçar el paper del port com a referent de la indústria nàutica i que aquest és el que ens ocupa avui. Més que res perquè està previst que passi del moll comercial al dic de l'oest. Dit això, sí que ja volem saludar el senyor Suasi. Bon dia. Vosaltres ja vos heu reunit amb l'autoritat portuària. Com va anar aquesta reunió? Vos han llevat una mica aquestes preocupacions que teníeu inicials quan vareu conèixer el projecte?
Hola, bon dia, moltes gràcies. Pues sí, nosaltres ja ens vàrem reunir fa un parell de setmanes amb l'autoritat portuari i el resultat d'aquesta reunió pues, va ser molt positiva per a Balearic Marine Cluster i per al sector. Nosaltres, com havies comentat, pues, vàrem veure no, el projecte de molls comercials, allà on se volia fer pues, tot el que és el pla d'integració port-ciutat, i com no hi havia cap tipus d'informació referent a la indústria nàutica i què és el que passaria amb ella, doncs va ser quan vàrem demanar aquesta reunió amb l'autoritat portuària. I quan vam anar en aquella reunió, pues, lo que se mos va explicar és que hi havia dos projectes, que un és el de molls comercials, que se centra més en lo que és la part d'integració per ciutat, i després hi ha un altre projecte, que és el projecte de Dic de l'Oest, allà on s'està fent feina per garantir, pues, que les necessitats del sector queden cobertes. Entonces, en realitat, quan vam anar en aquella reunió, pues, mos varen sentir molt acollits per l'autoritat portuària i no mos varen donar molta informació perquè el projecte està en un moment molt inicial, però sí que, per exemple, varen veure molta predisposició per part de l'autoritat portuària d'escoltar en el sector i de que el sector pogués, de qualque manera, pues, transmetre quines són les necessitats purament tècniques per garantir la continuïtat de l'activitat i, sobretot, per poder, de qualque manera, permetre un increment d'aquesta activitat que, en el final, com estem en un entorn competitiu, pues, el propi sector, el propi client mos està demanant una sèrie d'infraestructures que a dia d'avui no tenim i bueno, entonces el clúster, pues, farà feina amb l'autoritat portuària per poder desenvolupar aquest projecte de la millor manera possible.
I, per altra banda, ara fa gairebé dos mesos que han començat l'any, però en el cas de la indústria nàutica estàu, per dir-ho d'alguna manera, en plena temporada alta, sobretot pel que respecta a la reparació de les embarcacions. Quin balanç en podeu fer?
Sí, correcte. Ara mateix estem en plena temporada de reparació d'embarcacions. El balanç que nosaltres podem fer de l'any passat i enguany és que realment estem veient com diferents destins competidors que s'han anat creant en els darrers 10 anys a la península, pues cada vegada mos estan llevant més quota de mercat, lo qual és algo normal, perquè en el final, pues, hi ha més oferta i les embarcacions poden elegir allà on anar. Nosaltres fins ara, pues, un dels nostres avantatges competitives era el teixit empresarial, la quantitat d'empreses especialitzades que hi havia en concret en el port de Palma feia molt atractiu aquest destí per poder desenvolupar aquests projectes, però és veure que aquesta manca d'infraestructura i aquesta creació d'aquestes noves infraestructures en el Mediterrani, pues, lo que està fent també és que empreses d'aquí de Balears s'estiguin anant a la península a fer feina. Entonces exporten aquest know-how i entonces aquestes instal·lacions comencen a ser també atractives per aquestes embarcacions. El tema és que, clar, nosaltres com a posició líder dins el sector de reparació a Espanya, a dia d'avui, pues és veure que no tenim els millors preus, els preus més competitius, o més baratos, sí, més competitius per la qualitat que poden donar, però les empreses o els barcos que miren un poc més el preu, pues estan veient altres puestos allà on és més barato tant passar l'hivern i fer les reparacions com només passar l'hivern. I aquesta manca d'aquest tipus d'embarcacions, pues sí que s'està notant en el teixit empresarial, pues que en el final, pues, veu que hi ha menys possibilitat de feina perquè hi ha menys barcos.
I això, per tant, és un tema que vos preocupa, però que també preocupa perquè, en realitat, la indústria nàutica té un pes important dins l'economia d'aquí, de les illes. Quin és aquest pes?
Sí, correcte. Nosaltres, l'autoritat portuària, el govern de les Illes Balears i el clúster, pues, va fer feina amb un informe sectorial. ¿Vale? Aquest informe sectorial, pues, datava de 890 empreses a 2024 que generaven el 3,4% del Producte Interior Brut de Balears. I nosaltres el que més ens interessa o el que més ens agrada dir és que, en el final, pues, estem empleant a més de 5.000 persones que estan fent feina en el sector i que realment, pues, és una alternativa molt, molt potent a altres models econòmics de les illes i que creiem que, pues, que se té que respaldar.
I també, ja per acabar i continuant parlant del sector nàutic, sí que m'agradaria demanar-vos una mica per les necessitats que teniu. De fet, fa uns anys es va posar en marxa aquesta formació professional de manteniment d'embarcacions d'esbarjo. Està cobrint les necessitats que hi havia fa uns anys i ara mateix quines són? No sé si n'han sorgit de noves.
Bueno, nosaltres, si xerrem de la formació professional de manteniment d'embarcacions, creiem que és una oferta formativa molt bona, molt correcta, i per al sector és molt útil. Sí que és vera que el sector de reparació de grans eslores és un sector molt especialitzat, Per tant, hi ha moltes, diguem, doctrines, per dir de qualque manera, de dins de la indústria nàutica, que aquest tipus de formació no toca, lo qual és algo normal, tampoc no hem d'intentar abarcar-ho tot, perquè seria impossible, hi ha moltíssimes especialitats, però sí que, per exemple, una feina molt interessant que se va fer l'any passat des del clúster, amb un encàrrec de TSOIP i del Centre de Referència Nacional de Nàutica de Reparació, que està a Menorca, concretament, té dependència nacional, però està ubicat a Menorca, doncs varen fer l'actualització i creació de 36 especialitats formatives nàutiques més. Per tant, nosaltres entenem que ara mateix a nivell formatiu ho tenim tot cobert sobre el paper. Sí que és vera que en la realitat hi ha moltes especialitats que encara no s'estan donant formació, i jo crec que aquí el més important que té el sector que fer és el de donar a entendre a la societat, sobretot en els joves també, que és un sector que és un sector de futur per ells i que és un sector on se poden, pues poden viure d'aquest sector i que de qualque manera ho apreciïn i s'apostulin per participar en aquest sector, perquè realment és un sector que està demandant de gent i acollim a tothom sempre i quan estigui format i estigui motivat en desenvolupar l'activitat. És un sector molt especialitzat, molt de fer-ho tot de la manera millor possible, d'invertir la millor qualitat. Entonces, claro, nosaltres també necessitem que el personal que estigui fent feina dins les nostres empreses pues compleixi aquest valor i entengui aquest valor.
Moltes gràcies, Pedro Suasi, gerent del clúster, que ens ha oferit aquesta entrevista des de la Cambra de Comerç de Mallorca, on d'aquí a 20 minuts comença una jornada informativa amb els socis, amb les empreses que formen part d'aquesta agrupació, per explicar com està la reordenació del port de Palma, que, com bé ens ha explicat ara fa uns minuts el gerent, la reunió, l'autoritat portuària els hi va llevar algunes de les preocupacions i pendents de com evoluciona aquest projecte. Moltes gràcies.
Gràcies, Cristina. Són ara les 8:40. Ho repassem altres qüestions de l'actualitat estatal. I començam amb una darrera hora. La Guàrdia Civil ha detingut el marit de la dona assassinada a Xilxes, a Castelló. L'home havia trencat l'ordre d'allunyament dictada contra ell.
Els agents varen trobar els cossos de la dona i de la seva filla de 12 anys a casa seva. Va ser el pare i marit que va avisar que les havia trobades mortes després que un familiar li enviés una foto de la filla menor assassinada. Ara bé, fonts de la investigació expliquen que la dona estava inscrita al sistema Biogen i fa uns dies, després de valorar la seva situació, es va apreciar risc mitjà. A més, l'home tenia un ordre d'allunyament de 300 metres fins al 2027. L'Ajuntament de Xilxes decretarà avui 3 dies de dol oficial i es guardarà un minut de silenci en record de les víctimes.
I continua també la investigació per aclarir les causes de l'incendi que va deixar un balanç de 5 adolescents d'entre 14 i 17 anys morts a Manlleu, a Catalunya.
La principal hipòtesi és que el menors haurien mort per inhalació de fum en quedar atrapats en el traster després que un matalàs escalés foc. També s'ha sabut que els adolescents feien servir aquest traster com a lloc de reunió i no estava habilitat com a habitatge.
I avui l'avantprojecte de llei del Pla de Mesures Anticorrupció centrarà part de la sessió de control al Congrés dels Diputats, això l'endemà que el Consell de Ministres l'hagi aprovat.
L'avantprojecte de llei modificarà fins a 18 normes per combatre la corrupció a la contractació pública, com ara fer públic i accessible el registre d'empreses que tenen prohibit contractar l'administració. La vicepresidenta primera és María Jesús Montero.
Se introducen cambios clave en el ámbito penal al ampliar el plazo de prescripción de delitos de corrupción de 5 a 7 años. Por tanto, se podrá dedicar más tiempo a investigar delito complejo. Y por último, con el objetivo de recuperar el dinero malversado por casos de corrupción, se refuerza el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
El Consell de Ministres també ha aprovat una deducció perquè els perceptors de salari mínim interprofessional no tributin i ha donat llum verda un paquet d'ajudes de fins a 7.000 milions d'euros per als afectats de les darreres borrasques.
Són ara les 8:43, sortim a l'exterior. I connectam de nou amb Pollença, anant fins a la plaça Vella del municipi, on fa uns minuts que operaris de l'Ajuntament retiren el pi de Sant Antoni. Avui és dimecres de cendra, el primer dia de la Quaresma, i s'han de retirar tots els símbols de la festa. Allà hi ha el nostre company, Toni Sastre. Bon dia, Toni. Què és el que està passant?
Bon dia. En aquests moments els operaris acaben de netejar aquesta zona on el pi ha caigut en terra, i és que ningú ha volgut quedar-se sense un trosset de tronc. Hi ha hagut cua i alguna s'empenta entre els més petits i joves que l'han guardat com un tresor. I és que aquesta llenya del pi s'utilitzava antigament per fer les espases dels morros i cristians el dia de la patrona, mentre que ara reparteix entre els assistents. Són alguns dels joves i infants que avui arribaran una mica tard a escola perquè volien presenciar aquesta caiguda del pi.
Nosaltres cada any solem venir i bé, i aquest any hem tingut sort i hem coït un trosset de pi.
Jo he vengut aquí perquè vull un tros de tronc i vaig anar a cercar el pi.
Aquest tronc és molt important, ja que és una nostra festa del nostre poble, que és el que m'agrada més. I bueno, que això s'ha de conservar, ja que és una cosa molt important per el poble. M'agrada molt.
També hem pogut parlar amb el jove que va coronar el pi, en Joan Rabassa, que també es quedarà amb un parell de trossos de pi per repartir entre la seva família.
Gràcies, Toni. En directe des de Pollença, on avui de matí s'ha retirat aquest pi de Sant Antoni, ha estat a les 8 del matí. Segons ara, per les 8:45, moment per la informació de cada illa, les desconnexions insulars.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Manacor ha recuperat la normalitat en el subministrament d'aigua. Això després que dilluns s'avariés una bomba d'un dels pous d'extracció que abasteixen la ciutat. Durant més de 24 hores, algunes barriades han patit de subministrament i problemes de pressió. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutor. Bon dia.
Hola, bon dia. En aquesta hora trobem retencions sobre Maitet de Sant Palma, en trànsit molt lent des de Conxa i Santa Maria del Camí, fins arribar a l'enllaç a la Bicintura. A l'M20, la Bicintura del sector nord, afectant trànsit específic entre Sant Fustret i Jocimax. També hi ha trànsit lent a l'M15, a l'altura de Sant Ferrial. La resta de la viària, la circulació és fluida. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Marc. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, Manacor ha recuperat la normalitat en el subministrament d'aigua després que dilluns s'avariés una bomba d'un dels pous d'extracció que abasteixen la ciutat. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Durant més de 24 hores, algunes barriades han patit talls de subministrament i problemes de pressió. El Servei Municipal d'Aigua s'ha fet feina durant hores per reparar aquesta avaria. Són alguns dels afectats.
No sé, que ha anat a rentar-se les mans i no hi havia aigua. Teatern, no. Però fluixetes grifo, sí.
Que abries el grifo i que a lo mejor era un dedito d'aigua.
Menos pressió, un poquet. Però aturats aigua, no. En el nostre barri, no. Un poquet menys, però si no, no mos han teada.
Mentrestant, Estellencs, el primer pla d'ordenació urbana permetrà construir 12 habitatges de protecció oficial. També es crearan noves zones d'aparcament i regularà la protecció del centre històric declarat bé d'interès cultural.
Són algunes de les principals novetats que aportarà aquest document elaborat per tècnics del Consell de Mallorca i que ara ha d'aprovar el pla municipal. Així ho explica el batlle d'Estellencs, Bernat Isern, i el president del Consell, Llorenç Galmés.
És una feina que duim esperant més de 30 anys, que mai han tingut pla general, i això és una porta en els veïnats que se notarà des del moment 1, des que facem l'aprovació.
Donem protecció a tot el casc antic de la zona del poble d'Estellencs que està catalogat com a bé d'interès cultural. I, per altra banda, també donant les possibilitats a que se solucioni problemes històrics en matèria d'infraestructures.
El pla d'ordenació urbana també s'hi preveuen infraestructures d'aigua potable i aigües residuals.
D'altra banda, l'Ajuntament de Palma renunciarà a construir en sòl rústic inclòs en les anomenades àrees de transició. El regidor d'Urbanisme de Palma confirma que votaran en contra de la proposta de Vox, que preveia classificar com a sòl urbanitzable terrenys rústics.
Per defensar la seva posició, Òscar Fidalgo ha manifestat que la proposta de la formació de Fulgencio Coll respon a motivacions electoralistes.
La campanya electoral ha sido hace poco en Aragón, y antes lo fue en Extremadura. Pues se ve que algunos están en campaña ya. Sí, nosotros estamos gestionando la realidad y tratando de mejorarla como hicimos el primer día en mayo del 23, y es en lo que estamos.
També a Palma, les obres del nou punt verd de Llevant acabaran a finals del pròxim mes de maig. La instal·lació donarà servei a uns 92.000 habitatges i permetrà passar d'un 8 a un 12% de recollida de residus a la ciutat. El cost del projecte és de 3 milions i mig d'euros.
El batlle de Palma, Javier Martínez, ha visitat les instal·lacions i ha destacat que, una vegada finalitzades les obres, els ciutadans disposaran d'un servei públic destinat a fer la recollida de residus més efectiva i eficient i també a reduir els riscos mediambientals.
I el que fa com a objectiu és minvar també el que és els riscos també mediambientals, perquè en el final està també més controlat, i acabar donaria aquest servei des de Nou Llevant, des de Son Gotleu, etc., fins el que és tot Llevant i tota Playa de Palma.
Aquest nou punt verd, ubicat en el carrer de Son Pobanya, dona servei a la zona de Llevant i Platja de Palma amb una instal·lació moderna, segons ha remarcat Martínez. Cort preveu que les obres del punt verd estiguin enllestides a finals del mes que ve i les de tota la instal·lació a finals de maig o principi de juny.
8 i 50 minuts, canviem de qüestió. Quan fa un mes d'ençà de l'esfondrament d'una teulada de Manacor que va causar la mort d'un jove de 8 anys, la família continua allotjada en un pis d'emergència cedit per l'Ajuntament. Ara fan una crida a la solidaritat per trobar un habitatge de lloguer que puguin pagar. Avui podran entrar a la casa on vivien acompanyats de la policia local per recollir les darreres pertinències personals que els queden a dins.
Fa un mes que Marcela Hernández i Andrés Flórez van perdre el seu fill de 8 anys per l'esfondrament de la teulada de la casa on vivien. A la pèrdua, difícil de superar, s'hi afegeix la preocupació per trobar un habitatge que puguin pagar.
Nuestra preocupación siempre es encontrar una vivienda. Es muy difícil buscar una casa en Manacor. Son 1.200, 1.500 euros de los alquileres.
Diuen que podrien pagar fins a 900 euros si fan una crida a la solidaritat. De moment, continuen al pis d'emergència que els va cedir l'Ajuntament per 6 mesos. Estan, afirmen, molt agraïts, tant de l'ajuda del consistori com també de les mostres de suport rebudes en aquests moments difícils.
Nosotros intentamos eso, un poco de ayuda a la hora de encontrar algo más para nosotros, tranquilidad, estar en una casa donde podamos pagar un buen alquiler si toca poco más, pues se hace, pero claro, hasta cierto punto.
La casa que es va esfondrar continua apuntalada.
També en successos, un home de 89 anys ha resultat ferit greu a Montuïri després que es declarés un incendi a casa seva. La cuidadora, una dona d'una seixantena d'anys, ha hagut de ser atesa per inhalació de fum.
Ha ocorregut aquest dimarts de matí en un habitatge al carrer d'Esmig. Segons la policia local, les flames s'haurien originat quan un tió ha sortit de la xemeneia i ha calat foc a la cadira de material sintètic on seia l'home. En conseqüència, l'home ha patit diverses cremades al cos. La cuidadora, que quan ha començat les flames era una altra habitació de la casa, ha pogut treure l'home al corral. S'hi ha desplaçat una dotació dels bombers de Mallorca que ha sufocat les flames. Els sanitaris del SAMU 061 han traslladat l'home a l'Hospital de Manacor en estat greu. La cuidadora no ha necessitat ingrés hospitalari.
I la Plataforma per la Memòria Democràtica recordarà dissabte les víctimes del franquisme al Mur de la Memòria al cementeri de Palma. El centenar d'entitats que agrupa la plataforma denuncien un any més que l'Ajuntament de Palma, governat pel PP amb el suport de Vox, no està al costat de les víctimes que van ser assassinades durant la dictadura. Lamenten que a l'acte no hi haurà representació institucional de l'equip de govern de Cort.
L'acte se'n recordarà el batlle republicà de Palma, Emili Darder, també el diputat socialista al Congrés dels Diputats, Alexandre Jaume. També es farà un homenatge al batlle republicà d'Inca, Antoni Mateu, i a l'empresari d'Alcúdia, militant d'Esquerra Republicana, Antoni Maria Cas. La presidenta de la plataforma Memòria Democràtica, Maria Antònia Oliver, ha rebutjat que el PP no doni suport a l'acte.
Demostra que en aquest moment està governant l'ultradreta o l'extrema dreta, perquè això no passa a Europa. Vull dir, Europa, la gent condena l'Holocaust i la gent... Malament que hi ha un moment, és vera, que hi ha un auge de l'extrema dreta, però la dreta, no l'extrema dreta, avana els homenatges de les víctimes i respecta els drets humans. Vull dir que això és així. El que està passant aquí no és normal.
El president de la Fundació Darder Mascaró, Miquel Rosselló, ha recordat que l'any 1976 va ser la primera vegada que es va celebrar un acte en record a les víctimes de la dictadura franquista.
Recordo el fet que allà va ser afusellat Emili Darder Barla de Palma, que estava molt malalt, no se comptava pràcticament dret, i el varen molt malalt, conseqüències de les tortures, no que estigués malalt. Aquest acte del 76 va ser convocat, va jugar un paper molt important en la seva convocatòria d'Andreu Crespí, un dirigent del Partit Socialista a la clandestinitat.
L'acte tindrà lloc a partir de les 5 del capvespre al Mur de la Memòria i comptarà amb les actuacions musicals de les Xeremies d'Esprat i Vial Majoral, entre d'altres.
D'aquesta manera arribem a les 8:55 minuts que continua la informació aquí a IB de Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I aquests darrers minuts abans de les 9 del matí els dediquem a la cultura. We were born before the wind. Feia més de 10 anys que s'amagava darrere una lona. Els cruis, la humitat, el pas del temps, els del segle XIV l'havien afectada profundament i es necessitava mà de metge per dur endavant la recuperació del primer retaule barroc en pedra de Mallorca situat a la capella del Sagrat Cor de la Seu. Una tasca que, després de gairebé 2 anys de feina, es pot contemplar ja des d'ahir. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Estem parlant de la intervenció més rellevant a una capella de la Seu des de la creació de Miquel Barceló. S'han recuperat els punts de ventilació que donen també llum a aquest espai, s'ha modificat el terrat, les gàrgoles tornaran a vessar aigua quan plogui, i tot gràcies a mesos d'estudi i amb una tasca que reconeix Pere Terrassa, el restaurador d'aquesta obra, no ha estat gens fàcil.
Supos que per la falta d'experiència dels constructors del moment van anar construint i en el mateix temps massissant la part de darrere, però no tant el retaule, en aquest cas seria part del mur, no?, i qualsevol cosa, qualsevol humitat que afecti en el mur, automàticament traspassava ja per el retaule.
I tot això amb materials i maneres de fer que han volgut respectar la tradició i amb troballes que han suposat, com sempre passa, més d'una sorpresa.
Les parts més profundes de la talla hi havia restos de guix, però no un resto de guix. No, estava molt continuat aquest guix fins que a un article de Sabassal, de l'època, que compten la reforma que va fer Sebastià Gili, que van endavellar les sepulques, de Joan Lloba se va obrir i la Societat Arqueològica Juliana va fer unes improntes en guix que era la manera que tenien de fer còpies, com de fer un motllo, no? I, evidentment, amb aquest guix van quedar aquestes restes que molts tenien un poc descol·locats en el principi.
L'arquitecte director de les obres, José Velázquez, ha destacat també la importància de fer feina en conjunt i la necessitat de difusió d'aquestes recuperacions patrimonials.
Quien no conoce no comprende, quien no comprende no valora, quien no valora no estima y quien no estima no conserva. Y no solamente hay que hacer la obra, hay que también mostrarlo al público en general y que valoren los tesoros y lo que tenemos aquí en Mallorca, en la catedral particularmente, para poderlo preservar a nuestras generaciones futuras.
La capella està lluint ara com fa segles que no passava i entre el públic més agraït, el de les Agustines Germanes de l'Empar, la congregació fundada per Sebastià Gil, el canonge que va impulsar precisament dedicar la capella al Sagrat Cor. No es varen perdre la inauguració i una d'elles, Soledat, posava veu als seus sentiments.
Venía los domingos a misa y cuando estaba aquí, mientras arreglaban todo esto, yo le decía, ay amigo, estás entre rejas, yo te traería un bocadillo, pero no me dejan. Y ya, bueno, ya cerraron todo esto para seguir con la restauración Y bueno, hoy es un día grande.
El projecte de restauració, que ha tingut un pressupost de 652.000 euros, ha estat finançat íntegrament pel capítol Catedral de Mallorca.
La banda britànica que ara escoltau, Kaiser Chiefs, és la darrera incorporació al cartell del Mallorca Live.
La formació havia de tocar l'edició del 2020, però ho faran finalment dissabte 13 de juny. Aquesta banda d'èxit és també coneguda pel seu compromís social, ha estat ambaixadors d'Amnistia Internacional, han mostrat en públic el seu suport a l'acolliment de refugiats del Regne Unit i la seva actuació serà el segon dia de festival, que enguany farà una festa de clausura, recordem-ho, diumenge 14 de juny, amb David Guetta com a gran reclam. Les entrades ja estan disponibles a la web del Mallorca Live i també a entrades.com.
Amb la música d'aquesta banda britànica, d'aquest grup Kaiser Chiefs, arribarem a les 9. I repassem ara les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. La Policia Nacional investiga l'apunyalament d'un home a Son Banya. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital de Son Llàtzer després de rebre una ganivetada al pit. De moment, no han localitzat ni identificat l'agressor.
Segons fonts de la policia, l'home ferit d'uns 40 anys s'ha dirigit al poblat per comprar droga i una discussió amb un narcotraficant ha acabat amb l'agressió amb arma blanca. El succeït ha estat sobre les 5 de la matinada, quan patrulles de la Policia Nacional i la Policia Local de Palma s'han desplegat al poblat.
I el director adjunt de la Policia Nacional, el cap operatiu del cos, José Ángel González, ha dimitit aquest dimarts després que un jutge de Madrid l'ha citat a declarar per un suposat delicte d'agressió sexual a una subordinada i també funcionària policial.
Els fets haurien ocorregut el mes d'abril passat, quan la gent va rebre l'ordre d'acompanyar el seu superior a